els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Mireu, la combinació entre turisme i esport està resultant ser un dels atractius més destacats en l'oferta turística actual, perquè es tracta d'un mercat en expansió que ofereix beneficis econòmics a nivell local, autonòmic i nacional. L'actual procés de diversificació dels productes turístics, les noves motivacions de la demanda, així també com l'augment de la pràctica esportiva a nivell competitiu i de lleure, doten aquest binomi d'un destacat potencial. Però fins a quin punt és important? Quines tipologies de turisme esportiu existeixen? Com impacta a casa nostra? Doncs bé, per parlar una mica de tot plegat, ja ens acompanya Xavier Puertas. Ell és professor a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Senyor Puertas, què tal? Molt bon dia i benvingut.
Hola, molt bon dia. Encantat.
Vinga, va, nosaltres que podem parlar d'aquest turisme esportiu, quina és la pròpia definició de turisme esportiu?
Turisme esportiu seria, la definició seria les persones que es desplacen del seu domicili habitual per practicar o en relació a la pràctica de l'esport, qualsevol tipus d'esport.
Més enllà de la pràctica de l'esport, té particularitats diverses a un altre tipus de turisme?
Amb un altre tipus de turisme, sí, pot ser la descoberta, per exemple, turisme cultural també està relacionat, depèn quins llocs on s'ha practicat o és tradicional la pràctica d'un esport en concret que identifica aquesta zona, sí que podem perfectament relacionar un concepte amb l'altre.
Per tant, quins són els principals beneficis, Xavier, beneficis econòmics d'aquest tipus de turisme a casa nostra?
Igual que qualsevol tipus de turisme, però en aquest cas, ja que disposem d'una tipologia ben àmplia de turisme esportiu, doncs podem dir que l'impacte econòmic, doncs, en primer lloc, les organitzacions, la mateixa infraestructura del lloc i, evidentment, l'emoció i la realitat que identifica aquell lloc, aquell destí que diem nosaltres, destí turístic.
Abans ho deia i més que dir-ho m'ho preguntava, Xavier. És un tipus de turisme que està a l'alça?
Totalment. És a dir, anar pràcticament en qualsevol destí turístic arreu del món ja és absolutament necessari tenir una oferta que parli no solament de la pràctica turística, sinó també de qualsevol activitat física que pot ser passejar, pot ser una passejada, fins a pràctiques de turismes molt més intensos.
Mm-hmm. Clar, si és un turisme que està en alça, pot haver la preocupació que hi hagi certa bombolla? És a dir, quan jo imagino turisme esportiu, ja sé que me'n vaig molt cap a un extrem, Xavier, però quan parlo de turisme esportiu, me'n recordo a vegades d'aquelles enormes cues que es creen, per exemple, a l'Everest.
Sí. També depèn de modes, depèn de la moda aquesta de fer algo que no s'ha fet mai o que molt poca gent ho ha fet, de tenir el rècord en qualsevol cosa, i clar, això genera realment bombolles i problemes de sostenibilitat molt, molt, molt seriosos.
Un dels perills és que ens creiem que tots podem fer turisme esportiu?
Sí, turisme qualsevol. Ara, definint turisme genèricament, però sí, sembla, és un dret, mm-hmm. És un dret universal per les Nacions Unides. O sigui, que sí, que tots tenim el dret a l'accés a l'oci i, per tant, l'accés al turisme. I com es gestiona això? Aquest és el gran problema, no? De dir, si tots tenim drets, podem provocar el que ja estem veient en molts destins.
Abans ens ho comentaves, Xavier, que és un turisme que està en alça. Quan jo et preguntava si és un tipus de turisme que creiem que podem fer tots, t'ho preguntava perquè també em comentaves que és un turisme que està molt de moda. Jo veig perillositat en aquest estar de moda. Hi ha molta gent que es... Ara sí, seré molt clar. Hi ha molta gent que es creu Kilian Jornet?
Sí, bastants, bastants. És a dir, tots els problemes que tenim amb les assegurances, no? O gent que es perd, això ho veiem cada dia. És a dir, l'accés a la informació, l'accés amb tots els mitjans que promouen la pràctica esportiva d'èlit també, dona com a resultat això de que tothom pensa que pot pujar a la muntanya i que pot fer qualsevol cosa i que no hi ha cap mena de risc, quan és absolutament el contrari, com ho estem veient pràcticament quasi cada dia ara i durant tot l'any. No és una qüestió estacional, sinó des de l'esquí en hivern, per exemple, aquí en el nostre hemisferi, fins a qualsevol anar a la platja. Fixeu-vos també com estem, no? d'accidents que hem tingut, de persones que s'han ofegat, doncs per això, per pensar que els límits no estan posats per a ells, és a dir, que poden fer, o jo puc fer qualsevol cosa perquè estic preparat, perquè vaig a un gimnàs cada dia, perquè tinc un físic que em pot aguantar, però això no és suficient, evidentment.
Perquè quines són les tipologies més comunes de turisme esportiu? Quines activitats són les que es fan més?
Mira, nosaltres, analitzant el turisme esportiu, ho fem amb tres grans tipologies. Una que seria la d'atendre, anar a veure pues, qualsevol competició, qualsevol esdeveniment turístic.
Esportiu.
Esportiu, que després es transforma, evidentment, en turista. Des dels Jocs Olímpics fins a qualsevol competició, sigui de futbol, de qualsevol tipus d'esports. Quan hi ha una persona que es desplaça des del seu domicili habitual per atendre algun d'aquests esdeveniments, això és una de les tipologies.
Vale, això és esport esportiu, eh? Per tant, no és només pràctica de l'esport activament,
No, aquesta seria
interès,
exacte. Seria la segona tipologia. És a dir, la segona tipologia és quan una persona es desplaça per motius d'una pràctica, ell, una pràctica esportiva. Llavors tenim des de les persones que es desplacen doncs, perquè són professionals i arrosseguen gent, perquè jo vaig a un lloc a fer esquí i l'única possibilitat que tinc allà i per això vaig és fer esquí, però també quan vaig a algun altre lloc perquè sé que allà podré practicar alguna activitat esportiva. Encara segurament no sé quina, però tinc la certesa que allà ho podré fer. I l'altra és quan alguna persona es desplaça, la tercera tipologia és quan alguna persona es desplaça en un lloc sense tenir ni idea de què es trobarà, però al final acaba doncs, això llogant una bicicleta, per exemple, o participant en alguna competició esportiva, sense tenir-ho previst des de l'inici. És a dir, me'n vaig cap allà i les meves raons poden ser doncs, això absolutament oci o cultura o gastronomia i acabo fent alguna activitat esportiva.
Per tant, Xavier, una mica amb aquestes tipologies, vulguem o no, tots acabem fent una mica de turisme esportiu. Clar.
És això, no? El que dèiem al principi, que pràcticament un destí turístic avui en dia no pot prescindir de la pràctica, com a mínim dèiem, no? De l'activitat física i la pràctica de l'esport. És que tots. És el gran complement, si no és, quan no és, la principal motivació.
D'aquestes tres tipologies que ara ens explicaves, quina sol ser la més comuna?
És que qualsevol de les tres.
Sí, eh?
Una altra cosa seria quina té la capacitat de moure més turistes. Evidentment, són els esdeveniments. No? Mireu el futbol, no? Que amb 24 persones som capaços d'interessar a milions. Sí.
Tot això, tota aquesta mobilitat de gent a la pràctica de l'esport, ja sigui per veure'l, ja sigui per practicar-lo de forma directa, ja sigui que no ho sàpigues però on acabarà fent, etcètera, etcètera, afecta en termes de sostenibilitat al territori?
Sí, clar, moltíssim. Bueno, qualsevol activitat de turisme afecta a la sostenibilitat. És a dir, fixa't el comentari que feies tu abans, no? L'Everest, aquestes fotos i aquestes imatges que veiem. Bueno, tot això requereix realment una conscienciació de sostenibilitat, de posar límits. És a dir, és que s'han de posar límits. No podem fer obrir les portes de casa nostra i invitar tothom. Llavors, no fem bé ni una cosa ni l'altra, ni satisfem les expectatives de la gent que ens ha vingut i tampoc satisfem les necessitats, els interessos de la comunitat, de la gent que viu allà.
L'altre dia a Barcelona celebràvem l'esdeveniment de la Fórmula 1 al carrer de Passeig de Gràcia. També se'ns informava des de l'Ajuntament de Barcelona que el proper Tour de França, no el d'aquest any, sinó el de l'any vinent, també començarà una ciutat com Barcelona. Barcelona és una ciutat capdavantera o puntal en aquest tipus de turisme esportiu?
Sí. És una de les ciutats més demandades.
No em deixi a Copa Amèrica, tampoc.
No. Les visites als camps de futbol, no? Els dos, bueno, sobretot la del Barça o a l'Estadi Olímpic, tot això. És que des de pràcticament abans, fins i tot de les Olimpiades del 92, vull dir, Barcelona sí, té una reputació i té un atractiu en aquest moment absolutament en el rànquing de les ciutats com a mínim europees que tenen més capacitat de crear aquest atractiu amb aquest argument de pràctica esportiva.
Per tant, quins han de ser els reptes principals d'una ciutat com Barcelona?
Home, en aquest moment, des del punt de vista turístic genèric, vull dir, no, home, jo crec que és un error continuar promocionant les ciutats. És a dir, hem de ser conscients de que hi ha uns límits, de que si no gestionem correctament aquests límits, doncs el que estem provocant és aquesta insatisfacció genèrica. És a dir, repercuteix, primer, amb la gent que ve amb unes expectatives determinades i es troba que per fer alguna activitat ha de fer o cues o l'altre dia, no?, amb l'exhibició de Fórmula 1 al Passeig de Gràcia, que només la primera fila podia veure, hi havia 30 i pico mil persones. No. Aquest és el primer problema. No. S'ha de fer d'una altra manera. No sé, no tinc la solució. Sí, possiblement, si tingués la solució, igual estaria en un altre lloc en aquell moment. Però no, el que sí tinc la capacitat és per dir, és de dir, bueno, prenem consciència, sí, de que Barcelona en aquest moment no necessita cap tipus de promoció turística ni tampoc esportiva. Tot això és un argument que beneficia, pues, a un grup, no a la major part, i des d'aquest punt de vista no podem dir que és acceptable ni sostenible.
Ara, Xavier, que em deies, hem de prendre consciència, no pot ser que Barcelona es segueixi promocionant tant davant l'arribada massiva d'aquest tipus de turisme. Hi ha iniciatives exitoses a Europa respecte al turisme esportiu en les quals ens puguem emmirallar, jo diré bé?
Home, concretament de turisme esportiu no hi ha cap que valgui la pena o que sigui suficientment significativa com per posar-ho per model. Sí que hi ha, sí que tenim experiències en altres llocs, no? D'una miqueta de control, de posar límits, és a dir, gestionar sempre és posar límits. I tenim, pues, Venècia, tenim Amsterdam, tenim Bruges. Sí, aquestes ciutats que sense ser enormes ciutats, són ciutats mitjanes grans que tenen un problema d'un excés, un excés d'arribades i de turistes. I posar límits i dir, bueno, pues, anem a veure què passa si fem això, anem a veure què passa si fem allò altre. Vull dir, Portofino l'any passat, per exemple, a Itàlia, un dels destins més elitistes, no?, que va proposar, pues, ara no es poden fer selfies pel carrer, i que posava unes multes de 300 euros. Va ser, per molts, un escàndol, però bueno, va ser un inici de conscienciació, de dir, es poden fer coses? Pues, bueno, si jo em sento, doncs, que estic, deixa-m'ho dir així, insultat com a turista, perquè no puc fer una selfie al mig del carrer, doncs me'n vaig a un altre lloc. Vale, pues igual, això és el que s'està buscant, no? De dir, relaxem-nos una miqueta, no necessitem aquesta quantitat, si hem de parlar de qualitat, relaxem una miqueta la quantitat i anem més per la qualitat, per fer un bon producte, de donar un bon servei, i per això necessitem reduir una miqueta tota aquesta d'aquesta massificació.
Deixem fer-te, Xavi, les dues darreres preguntes. La primera, tot i que n'hem parlat, que el turisme esportiu ha incrementat molt els darrers anys i és una pràctica que estigui de moda. El fet és que a casa nostra el turisme és un sostent que és inqüestionable, és a dir, forma part del producte interior brut de casa nostra amb un percentatge molt alt. Però si definim els tipus de turisme, obrim tot un ventall, no? Aquest tipus de turisme més esportiu, el turisme esportiu, de quina manera ha ajudat a ampliar el ventall del turisme en general?
Bueno, sobretot primer, no? Aquesta primera categoria que parlàvem, la primera tipologia, no? d'atraure gent a atendre esdeveniments esportius, aquesta, sens dubte, és la més important i la que ha generat, segurament, estirant a les altres, no? La repetició, l'emmirallament de les grans gestes d'aquests grans esportistes, no? En el lloc, a l'escenari, tot això ha contribuït moltíssim, no? Però jo insisteixo que s'ha de fer un replantejament. És veritat, que depenem moltíssim la nostra economia d'això, però també, i és una de les primeres idees que hem de tenir clar, és que no podem dependre d'un monocultiu econòmic. Mm. És a dir, i ho hem vist amb la pandèmia, no? Si falla això, doncs no tenim res. Llavors, la diversificació és algo molt, molt, molt necessari. Sense anul·lar tot l'altre, simplement hem de ser conscients i hem de tenir en compte això, que el monocultiu sempre, de qualsevol indústria, sempre és un perill latent.
I ara sí, per últim, quin paper tenen o haurien de tenir les institucions locals i autonòmiques en la promoció d'aquest tipus de turisme més esportiu?
Bueno, en primer lloc, analitzar profundament quines són les propostes fetes des dels destins, des de a on es fa. Hi ha propostes absolutament interessantíssimes i molt vàlides. Bueno, pues les destinacions turístiques catalanes som genials. Mira, per exemple, de Cabrils, Salou, que estan focalitzades en una promoció d'activitat turística molt familiar, molt infantil, també. Una depuració, també, és un element de depuració, de depèn quin tipus de turisme, i també d'allargar la temporada baixa, sense dependre en excés del turisme de sol i platja, sinó aquesta diversificació de poder, bueno, hi ha més, fixar la Seu d'Urgell,
el Canal Olímpic.
El Canal Olímpic, exacte, sí, aquí també Castelldefels. Va, tot això, clar, és una bona gestió, una molt bona gestió, perquè té la capacitat també de posar límits. És a dir, depèn de les infraestructures que hi hagin i controlant també quines són les infraestructures d'aquell lloc, és una manera molt interessant de controlar tots aquests fluxos. I abans ho has preguntat, un exemple internacional, doncs, potser els tenim aquí, potser els tenim aquí.
Precisament, sí. Respecte a les infraestructures, estem bé a casa nostra?
Jo crec que sí, cada vegada més. Fixa't, Lloret de Mar, no?, que està en temporada baixa, el nostre hivern aquí, que hi ha poc moviment, doncs hi ha clubs del nord d'Europa, professionals, que venen i amb unes estades doncs, que poden ser fins a 2 o 3 mesos, perquè en els seus països doncs, la climatologia no és l'adequada i aquí troben que tenen la infraestructura suficient, tenen els recursos suficients i ho poden treballar sense cap mena de problema ni entrebanc.
Xavier Puertas, professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Universitat Blanquerna Ramon Llull, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana.
A vosaltres, un plaer, moltes gràcies.
Blanquerna,
un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.